Radio Estel.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
El Fèlix, o el llibre de les bèsties, escrit a París entre 1287 i 1289, és una obra de Ramon Llull doctrinal que combina la narració i el diàleg del mestre i del deixeble. Al llarg dels 10 apartats de l'obra, el protagonista, Fèlix, viatja pel món descobrint la distància entre l'ordre diví i l'actitud que en realitat tenen els homes. Alhora, però, coneix ermitans, filòsofs, que el fan entrar en contacte amb totes les branques del saber del segle XIII, des de Déu fins a l'infern i la natura. El setè apartat del llibre de les meravelles ocupa el llibre de les bèsties, plantejat com un tractat de zoologia, en realitat, però, és una reflexió sobre la política, sobretot la política en forma de taula o en forma de faula que explica les maquinacions de Renard, la guineu, per exercir el poder a qualsevol preu. El llibre s'ha volgut interpretar de moltes maneres, però una d'elles és com l'adveniment del rei de França, Felip el Vell, perquè no refies massa de les persones del seu entorn.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
De l'1 al 5 de maig, vine amb el Club Més Amics a Roma. Un viatge una més de visites a la Basílica de Sant Pau Extramurs, als Museus Vaticans i la Capella Sixtina, entre d'altres, gaudirem també de l'Audiència Papal. De l'1 al 5 de maig, Roma, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre. Comencem, com cada divendres, la veu dels animals i de la natura. Iniciarem el programa d'avui fent un repàs a les notícies més destacades de la setmana i, a continuació, la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui, a l'espai de l'entrevista, parlarem amb els educadors canins Carles Gomà i Carla Maggi. Ho farem amb la companyia, com sempre, de la Carme Méndez i en Manel Casas. A continuació, escoltarem el bloc musical d'en Manel Casas i un fragment de l'encíclica Laudatsi del Papa Francesc. Acabarem programa parlant dels esquirols, el sabies què. Així doncs, tot a punt per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero i José Matoses al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
El Pla de l'Estany millorarà el seu centre d'acollida. El Consell del Pla de l'Estany té previst remodelar aquest any les seves instal·lacions del Centre Comarcal d'Acollida d'Animals de Companyia. El projecte no inclourà l'ampliació del nombre de gàbies, però no es descarta que se'n puguin afegir algunes més per possibles situacions d'emergència. El conseller de Medi Natural ha avançat que, entre altres intervencions, s'hi acondicionarà una zona especial destinada a les adopcions. La redacció d'aquest programa s'ha posat en contacte amb l'Associació Protectora d'Animals del Pla de l'Estany, que és l'entitat que gestiona el centre, i el seu responsable es mostra satisfet per les millores de condicionament que suposarà per les instal·lacions actuals del centre. Badalona sense correbous. Els correbous al barri de Llafià de Badalona s'han acabat. Així ho manifestava en un comunicat aquesta setmana la plataforma Badalona sense correbous davant la decisió de l'Ajuntament de Badalona, juntament amb l'entitat veïnal de Sant Joan de Llafià Gran Sol, de substituir els correbous que es celebraven cada mes de juny per diversos actes culturals. Badalona sense correbous, una iniciativa de l'any 2011 de SOA, l'Associació Segona Oportunitat Animal, ha aconseguit aglutinar més de 34 adhesions entre entitats protectores dels animals, on ONG ADA ha format part, i altres entitats veïnals i socials i partits polítics. La plataforma va recollir a peu de carrer en diferents barris de Badalona més de 15.000 signatures que van ser entregades a l'anterior govern municipal per tal de demanar que es deixés de donar permisos a espectacles que suposin un patiment pels animals. Badalona sense correbous considera que la fi dels correbous a Badalona marcarà un abans i un després a Catalunya en la lluita pel fi dels correbous. Esperem que aquest fet serveixi pel Baix Ebre. Les Illes Balears diuen adeu a les corrides de toros. El Parlament Balear prohibeix les corrides de toros i qualsevol tipus d'espectacle taurí. La proposició no de llei aprovada ha comptat amb el vot negatiu de PP i Ciutadans, així com la seva abstenció en el punt que reclama la protecció dels drets dels animals en general. La proposició també preveu prohibir qualsevol tipus d'espectacle que causi patiment a un animal. Insta el govern de l'Estat espanyol a abolir totes les ajudes públiques al sector de la tauromàquia i eliminar la declaració de bé d'interès cultural i bé d'interès turístic de tots aquells espectacles en els que es maltractin animals. Actualment, a les Illes Balears hi ha 5 places de toros que abans d'aquest estiu deixaran d'acollir espectacles taurins. Així mateix, quedarà també impossibilitada la celebració de l'únic correbou que se celebra al municipi mallorquí de Fornalux. La campanya Mallorca sense sang, iniciada ara fa 2 anys, ha aconseguit que 33 municipis mallorquins es declarin antitaurins i ha comptat amb el recolzament de més de 147.000 signatures de ciutadans que rebutgen el cruel espectacle de la tauromàquia. La nostra felicitació als amics, amigues i animalons mallorquins. Protegir les aus que viuen a Barcelona. En un recent comunicat de premsa, la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, requereix a l'Ajuntament de la ciutat que el control de la població d'aus urbanes es faci d'acord amb el compliment de la normativa en matèria de protecció del dret dels animals. Per aquest motiu, demana que no es pretengui hiperllongar la licitació amb una empresa privada encarregada de la captura i posterior matança d'aquestes aus, principalment coloms i gavines. La comissió considera que s'haurien de substituir les matances urbanes pel mètode de control de població per l'esterilització amb pinsos hormonals. Aquest mètode, defensat per les entitats animalistes, està funcionant des de fa més de 15 anys a diverses ciutats europees i ja s'ha aprovat en diversos municipis de Catalunya. L'efectivitat d'aquest mètode contrasta amb els resultats de les cruels matances d'aus que, contràriament a mantenir un equilibri en la seva població, provoquen un augment considerable del nombre d'exemplars, tal com determina un informe públic realitzat l'any 2009 per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, conjuntament amb el Museu d'Història Natural de la ciutat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. Per què el meu gat vomita el pinso sencer just després d'haver-se'l menjat?
Està clar que no l'ha mostegat. Primer, és molt important saber que no hi ha cap patologia que li impedeixi mostegar o empassar-se tranquil·lament el pinso. Si el gat està bé, pot ser un símptoma d'estrès, perquè els gats manifesten el malestar en l'entorn amb maneres molt diverses. L'estrès pot ser derivat de molts factors. Una situació nova, un canvi de domicili, un veí sorollós, l'arribada d'una nova mascota, un viatge, la solitud, alguna malaltia, l'obesitat, etc. És a dir, qualsevol canvi de la rutina diària.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui ens quedem a casa i molt cofois perquè presentem a un compositor català de l'Empordà, autor d'innumerables obres molt inspirades. Es tracta del Joaquim Serra, que nasqué a Peralada l'any 1907 i morí malauradament als 50 anys, quan encara li quedava molt temps perquè poguéssim gaudir de la seva inspiració. De pare compositor, ja de petit el varen encaminar cap a la música. Es traslladaren a Barcelona i va rebre ensenyament del mestre Millet, Morera i d'altres. No tan sols fou compositor, sinó estudiós i ensenyant de la música. Hem escollit una de les seves obres més conegudes, Impressions camperoles, inspirades en la música popular i tradicional catalana. Escolteu-lo amb dos moviments que són Mainada jugant i Albada, interpretats per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, baix la batuta de Salvador Brotons. Thank you.
ve l'espai de l'entrevista. Ens visiten dues persones. Tenim dos convidats avui, el Carles Gomà i la Carla Maggi. Bon vespre a tots dos.
Hola, què tal?
M'he equivocat. No?
Marta.
Marta. Mira que t'ho he preguntat abans i ho tenia apuntat així malament, eh? Doncs la Marta i el Carles són educadors canins i avui són al programa per explicar-nos en què consisteix la seva tasca, perquè Carles i Marta, moltes vegades, potser la gent que ens està escoltant no sap realment quina és la vostra professió, què us dediqueu, què és un educador caní.
Bé, doncs un educador caní és una persona que bàsicament es dedica a resoldre problemes de comportament amb gossos. Amb gent que té un gos a casa, li dona certs problemes per conviure a societat. Poder no és un pel gos, com a espècie, no és un problema. Està fent de gos, el que passa que per viure a societat, en una ciutat, en un pis, crea certs inconvenients, certs problemes, no? Llavors és una mica això, aconseguir que els gossos siguin aptes per viure a la ciutat sense cap mena de problema, i que a la vegada es puguin desenvolupar com a gossos. El que no podem fer és reprimir tot el que fa un gos com a espècie, perquè llavors sí que ens trobem molts problemes de comportament. És a dir, és combinar una mica les dues coses i intentar resoldre aquests problemes. Si intentem sempre anar a la base del problema. És a dir, si un gos mossega, per què mossega? Moltes vegades és por, bueno, falta de socialització, poden ser moltes coses. Bueno, quasi sempre és la por, però bueno, poden ser altres motius també. I és una mica anar a la base del problema. Sempre diem als nostres clients que l'important no és el que es fa quan el gos, entre cometes, es porta malament, sinó què fem durant el dia perquè el gos no vegi una altra sortida que actuar d'aquesta manera. De fet, a cap gos li agrada barallar-se. Si ho fa, és perquè no veu una altra manera d'expressar-se o de fer-ho.
Mm-hmm. Perquè moltes vegades, que és una cosa que comentàvem abans d'iniciar l'entrevista, que potser molta gent el que creu és que si un gos es porta bé, entre cometes, és que ens ha de fer cas al que els diem, però mm-hmm. Això no vol dir que estigui ben educat.
Mm-hmm. Exacte. Diferenciaríem una miqueta entre el que és obediència i el que és educació. Un gos pot ser molt obedient, pots dir-li que segui i s'asseu, pots dir-li que vingui i vine, però en canvi no el pots portar pues suelto a un parc o a la platja o a la muntanya, perquè potser passa algú corrents per costat i si no el tens controlat amb una corretja va i el mossega. No pots anar a una terrassa i seure 5 minutets a prendre un cafè perquè el gos està ordenant tot el que es mou, o passa algú pel costat corrent si li fot una queixalada, o no pot estar sol a casa. Totes aquestes coses no tenen res a veure amb obediència. De fet, intentar resoldre problemes d'aquests a base d'obediència normalment agreuja aquests problemes, val? Llavors l'educació seria doncs fer que el gos sàpiga estar, més que és a dir, no que anem a prendre un cafè que segui a la terrassa i estigui assegut 10 minuts, sinó que no li diem res, ens asseguem nosaltres, el gos olori per allà, i quan vegi que estem asseguts, doncs estigui al nostre costat tranquil·lament i sàpiga estar, simplement. Aquesta seria una miqueta la diferència. Intentar resoldre problemes de conducta a base d'obediència sempre ens crearà més problemes, normalment.
Mm-hmm. Perquè a vegades potser us trobeu més problemes amb el posseïdor del gos?
Sí, verdaderamente el trabajo que tenemos un poco es hacer entender cuál es el mundo, ¿no?, del perro, cuál es el punto de vista. Y un poco lo que decía el Carlas, el adiestramiento, lo que es el sentado, el tumbado, verdaderamente no solucionan luego problemas reales. El propietario piensa que verdaderamente lo soluciona, pero luego no puede llevarse el perro a ningún lado, ¿no? Entonces ahí es donde entra la educación. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero cómo lo educo entonces para que yo me pueda llevar al perro en todos los sitios, ¿no? Es un trabajo un poco más largo, porque es un trabajo de acostumbrar al perro a ver una serie de situaciones de manera gradual, para que esto no sea un estrés, la cosa más sencilla, ¿no? Quiero sentar, yo normalmente me tomo pues una birra, una cerveza con mis amigos al bar de vez en cuando. Vale, si sé que voy a hacer esto y me gusta llevarme al perro, lo que tengo que hacer es acostumbrar al perro cada día, pues me siento a lo mejor en una terraza de un bar, soy 5 minutos, que el perro tenga algo que hacer en estos 5 minutos, como morder algo, o pues un juguete o un chuche. Y me levanto antes que el perro se frustre, por ejemplo. Entonces, cada día voy ampliando un poco el tiempo y así consigo que el perro vea esa situación como algo familiar, ¿no? Como, no sé, algo, ahora tengo que estar aquí y quiero irme, por ejemplo. Y a cambio, ¿qué hacemos? Hacemos un poco todo al revés, ¿no? Me voy a sentar en una terraza de un bar y te obligo a sienta, tumba. El perro está siempre más estresado y yo me estreso más porque el perro está descontrolado de alguna manera porque no está tumbado, no está sentado. Y a cambio, con este manera, ¿no? De forma gradual vamos acostumbrando al perro a tener, a gestionar bien cualquier situación. Entonces es un trabajo un poco más largo del dueño, porque es un trabajo de acostumbrar a varias situaciones, al metro, ¿no? No podemos pensar el metro igual, ¿no? Hay perros que se portan bien y perros que se portan mal, pero ¿por qué? Porque lo hemos querido hacer deprisa y corriendo, todo en un día, porque quiero llevarme al perro de un sitio al otro de la ciudad y a lo mejor este perro no está preparado para tantos estímulos, tantas personas, ruidos.
Potser és com que la persona ha d'empatitzar, no? Perquè, clar, potser un gos no ha anat mai en metro, clar, és un xoc.
Claro, nosotros pensamos que, bueno, nosotros, está claro, ¿no? Desde que nacemos tenemos una serie de estímulos, ¿no? Que son totalmente normales. Hay perros que a lo mejor adoptamos un perro en la protectora o nos encontramos un perro en la calle y no sabemos el pasado, si este perro ha vivido ya en un piso o no. Y cosas tan sencillas como encender un aspirador o encender una televisión ya es un estrés para el animal, o una escalera, un ascensor. Y para nosotros es algo, bueno, te doy un premio y ya está, ¿no? Ya lo tienes controlado eso, ¿no? Verdaderamente hay que cambiar el estado de ánimo del animal y que el animal vea esto como algo normal, pero poco a poco, ¿no? Sin tener prisa de hacerlo. Uh-huh. Y entonces así sí que vamos a poder tener un perro que a lo mejor no se siente, no se tumba cuando se lo decimos, pero sí que es un perro que puedo disfrutar durante toda mi vida porque es un perro, de alguna manera, que no hemos querido, de alguna manera, controlar, pero sí dejarle espacio para crecer y aprender, por ejemplo. Y entonces ahí luego la obediencia viene, porque el perro luego viene y cuando lo llamas es el primero que está ahí, ¿no? Pero hay que darle mucha confianza para luego ver los resultados. Uh-huh.
Hola, Marta i Carles. Benvinguts.
Hola.
Gràcies.
Bienvenida. Gràcies. Escolta, estàvem parlant de problemes de comportament. Vol dir que quan dius problema és que hi ha alguna cosa que no funcioni i es té que fer arreglar, es té que adobar. Sí. Ara la pregunta és, sempre teniu que intervindre vosaltres amb un gos quan hi ha problemes? No seria també necessari pel principi, començar pel principi, uh-huh, i ja preparar el gos perquè ja no causi problemes.
Doncs sí, això seria...
Te l'han fet alguna vegada, aquesta pregunta?
Bueno, no me l'han fet gaire. Sempre ho pensem. Més que en cada fase ho pensem. Vull dir, és molt més fàcil, com en tot, prevenir que curar.
Prevenir,
no?
Que curar, sí.
El que passa que poder... En aquest país no hi ha gaire informació. Ara sí que comença a haver més. Nosaltres, per exemple, fem cursos de cadells. Normalment els cadells no tenen problemes. I la gent que ve al curs de cadells, bueno, pues igual...
El problema és del posseïdor, mm-hmm, i no pas de l'animal.
Exacte. Sí, sí. Sí. Això sempre...
Jo diria que moltes vegades sí.
Sí, 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 realment sí. Llavors, si algú que té un gosset petit o no, o l'acaba d'adoptar, i ja abans de que arriba a casa, inclús s'informa, bueno, pues pot contractar una visita ja el primer dia, inclús, per veure com fa l'acoplació del gos de gossera a casa, o si és un cadallet, doncs què és l'important a l'etapa de cadallet, que ells ho sàpiguen. Vale, l'etapa de cadallet és molt més important. Temes com la tranquil·litat, la socialització, ser un referent de calma pel gosset, donar-li el que necessita, deixar-li dormir el que necessita, que moltes vegades dormen poc els gossos. I tot això la gent moltes vegades no ho sap.
Per què dormen poc?
Bueno, perquè a vegades pensem que sí, que és molt xulo.
Hi ha gossos que són més dormidors que cada...
Bueno, això com cada individu sí, però per mitjana, per exemple, un cadallet hauria de dormir 20 hores al dia. I moltes vegades el volem socialitzar tant que ens el duem a tot arreu, el gosset. I això crea problemes d'estrès, d'hiperactivitat, a lo millor d'acabar un estímul i es posa com una moto. Per què? Perquè no ha dormit tot el que necessita i ens passa com nosaltres. Si no dormim el que necessitem, estem molt més irritables. Els gossos han de dormir molt més que nosaltres. Un gos adult hauria de dormir 16-18 hores al dia.
Això dormen de seguida, eh?
S'adormen de seguida, però a vegades no
si
els deixem.
Si volen,
si volen. Sí, ells volen. El que passa que moltes vegades no els deixem dormir tot el que volen. Pensem que ens els hem d'endur a tot arreu. Moltes vegades, encara que sembli mentida, quan anem a solucionar problemes de comportament a casa, una de les coses que fem és reduir el passeig. Moltes vegades és massa, encara que sembli raro.
Massa?
Quina és la quantitat, el temps de passeig?
Això sí que depèn de l'edat, del gos, però un gos adult, diguem un gos mitjà adult, un gos mastís normal, sí, de 20 quilets, sí, sí, normal... Amb dos passejos de 20 minuts i un de 3 quarts d'hora té més que de sobres. Després hi ha gossos que potser tenen problemes de pors i moltes vegades...
I aquells que s'emporten a la bicicleta al costat del gos, que és clar, una exhibició de que el gos el tenen dominat i que el s'assegueix i que fa...
Molt dolent. Mira, un gos, si tu vas... Si és un gos jove i bueno, té les potes llargues i tal, i vas una miqueta amb bici, amb el gos suelto, no lligat a la bici, vas poc
no,
a poc...
No, estic parlant del gos suelto.
Sí, el que passa
no
que...
No t'hi diria que sé, però van amb el gos suelto.
Sí, però inclús si vas amb el gos suelto i tu vas amb la bici que ni pares, si vas a una velocitat molt ràpida... Mm. Pel gos, és com si tu estiguessis fugint, com si l'estigués abandonant pràcticament. T'està seguint i s'està rebentant físicament, però l'estrès que li crea això a l'animal és bestial, no? Imaginem-nos, fiquem-nos en la seva situació, no? Mm. Que el nostre referent se'n va i hem de córrer darrere per agafar.
Que se n'enteri la gent.
Tenim que recordar que
l'ordenança
de Barcelona ho prohibeix. Això va ser motiu de discussió, de debat, precisament quan s'estaven preparant.
Perquè estigui prohibint, a vegades ho veiem.
Sí, sí, el que passa que després, exacte, el tema de l'ordenança també, afortunadament, estan prohibits els collars d'ofegament, els de càstig, i pel carrer continuem veient gossos amb aquests collars.
Sí, però està prohibit.
Està prohibit.
És un primer pas.
És un primer pas, sí, sí. A veure si poquet a poquet la gent es va conscienciant.
Una altra cosa, perdona, Carmen. Imaginem-se un gos neutre, totalment sí. Neutre. Eh? Ja saps que nosaltres, ja per definició, nosaltres som antirrasses de gossos, tots són iguals, tots són esplèndids, tots fantàstics i carinyosos. Però ja que hi ha, per manipulació, hem arribat amb aquest tipus o l'altre tipus, es pot associar el caràcter, l'agressivitat, amb certs tipus, perquè no vull dir races...
Sí, hi ha certs tipus de gos que, evidentment, s'han criat durant molts anys, bueno, en els últims anys, però ja fa molts anys, perquè tinguin determinades característiques. I llavors sí que la genètica influeix una miqueta en el comportament. Això no vol dir que tots els border collies, per dir una raça, hagin d'estar corrents darrere una pilota o fent disdoc o coses d'aquest tipus. Hi ha border collies que són hipertranquils, però sí que, bueno, és un gos que a vegades pues, són més mogudets, tenen tendència...
Com pitbulls. Que són pacífics.
Els pitbulls són gossos molt tranquils. L'única diferència entre els pitbulls o gossos de raça amb altres gos és amb el tema de la mossegada. Però que tinguin una mossegada a la força i que bueno, normalment fan presa perquè s'han criat per això. Però això no vol dir que un pitbull tingui tendència a mossegar més. Al contrari.
Quiero decir una cosa. De hecho, el pitbull en Inglaterra nació como perro niñero.
Sí.
O sea, es un perro que en teoría era un perro que estaba acostumbrado a estar con niños porque... Son perros un poco más duros, ¿no? Es decir,
pero Bull venía de los sí, preparaban para las peleas con
sí,
toros.
Sí, pero tenían una predisposición para estar con las personas muy buena y el hecho que, bueno, eran perros fuertes, así, y los niños normalmente siempre son muy brutos cuando juegan con los perros, eran perros que normalmente no mordían. ¿Por qué? Porque no sienten muchísimo dolor. Y a cambio hoy lo que estamos haciendo es al revés, ¿no? Tengo un niño pequeño y lo que hago es cogerle un perro muy pequeño, de tamaño. Y ahí es cuando el perro muerde. ¿Por qué? Porque cualquier mala manipulación, y un niño la manipulación la hace, ¿no? Porque es un niño, ahí sí que hay perros que muerden. Pero originalmente el pitbull y todas esas razas eran perros que eran para estar con niños. Y lo hemos un poco olvidado, ¿no?
Sí, de hecho había una serie bastante antigua de Estados Unidos que se llamaba La Pandilla, que era un grupo de nens, y la seva mascota era un pitbull blanco y negro. Sí, sí.
Molt bé, bona nit. Ara en parlo... Bueno, encara que ja he dit alguna cosa abans. A veure, de tot... Jo em quedo amb diverses coses que heu dit que se m'han ocorregut mentre es parlàveu. Una d'elles és els gens hereditaris del lideratge. És evident que hi ha gossos que tenen... hereden, o sigui, són líders igual que les persones, eh? Són líders naturals, innats, diríem. Sí. Suposo que això deu representar un factor, per vosaltres com a educadors, un fet diferencial, perquè no és el mateix educar o fer que obeeixi un gos que és més sumís, que forma part del grup però no té ambició d'arribar a manar a la manada, no?, que un altre que sí, que neix amb aquests gens. Uh-huh. Llavors, suposo que això deu tindreu que resoldre d'una altra forma, no?
Bueno, per parlar d'aquest tema necessitaré un programa sencer, ¿vale? Perquè realment...
Pues sí que he fet una pregunta difícil. Bueno, pues la sintetitzem al màxim.
Sí, la sintetitzem al màxim. Mai plantegem l'educació canina si un gos és submís o dominant. Per què? Perquè el concepte de submissió i dominància que té la majoria de la gent és totalment erroni. Normalment la gent que pensa per un gos dominant... Un gos que es baralla, que és fort, que intenta controlar-ho tot. Un gos dominant, més aviat, és tot el contrari. És un gos que es comunica superbé, que sap resoldre els conflictes.
Clar,
sense
per això és el líder, per això vol ser líder.
Sí, però normalment què passa? Quan algú, durant molts anys s'ha dit, un gos aquest és dominant i necessita que l'imposin per la força, és tot el contrari. No. Normalment un gos que es baralla és un gos que té pors, que té inseguretat, que és tot el contrari, que necessita, per dintre del seu cap, per desenvolupar-se i poder sobreviure, utilitzar aquestes estratègies. Normalment és tot el contrari. Potser el gos dominant és aquell gosset que veiem penjant l'aire en el parc, que està posant pau a la situació. Val? Llavors, un gos, més que dir líder, que no s'adreça aquestes paraules, un gos segur, un gos confiat, seria molt més fàcil d'educar. De fet, normalment un gos confiat, que sap resoldre les situacions, no té cap problema de comportament. És molt fàcil. La majoria de problemes de comportament venen de la inseguretat, de la por, de que no deixem desenvolupar els gossos les seves necessitats bàsiques com a gos.
És que jo, quan te feia aquesta pregunta, m'estava referint al gos com a descendent del llop. El llop ja sabem com funciona amb les seves manades. I normalment els animals que lideren sempre són els animals més preparats, perquè el grup és el que el reconeix i d'alguna manera accepta que sigui el seu guia, no? Perquè és el que millor sap resoldre els problemes. Però això, trasplantat dins d'una llar o dins d'una... dins d'una societat humana és més difícil, suposo, de poder portar. Per això, que com es té que reconèixer aquest gos que, si estigués dins de les seves condicions naturals, seria el líder, i que no pot ser i que es pot veure frustrat perquè ell, encara que sap resoldre els problemes, doncs no s'hi troba ubicat.
Sí, podem, moltes vegades, els humans, quan intervenim, és quan la... parlant clar, quan la caguem una mica, vale?
Sí, bastant.
Sí. A vegades tenim aquest gos, que dius tu líder, que sap resoldre els problemes, en un parc, i veu una baralla de gossos, va una mica cap allà i grunyeix una miqueta o fa algun soroll i ja l'estem com castigant, corregint, no, està posant pau, vale? O, a lo millor, ve un cadallet, és com un cadallet, que amb els cadallets tenen molt aguante els gossos, un gos adolescent de 8 mesos, grandot, d'aquests que van passats de volta, saltant, comença a jugar a saco, i potser aquest gos, que és líder, sí que el pare d'una miqueta bastant assertiva, inclús, i li fotem bronca en aquest gos. No, sabem que és un gos que s'ha equilibrat, li està dient d'una manera bastant clara, en aquell gos jove, tio, frena una mica, que així no ens relacionarem. Sí, deixem que aquest gos solucioni el conflicte que veu amb aquest gos jovenet, possiblement el gos jovenet aprendrà a que, vale, així, entrant d'aquesta manera, no. Però provarà una altra estratègia d'entrar, i potser entra més tranquil·let, i a partir d'aquí veurà que l'altre gos comença a jugar amb ell, possiblement.
Sí, que ells tenen el seu mecanisme davant del problema de saber-ho resoldre, i a vegades nosaltres intervenim sense saber-ho.
Ho veiem al revés
i ho espaiem més.
I ho espaiem més, sí. Hem de saber quin gos tenim, evidentment. Hi ha gossos que, per por o per inseguretat, sí que poden fotre una queixalada sense venir a cuento perquè un gosset li entri jugant. Vale? Això seria un gos superinsegur, això no seria, evidentment, un gos referent. No ens agrada dir-li, ens agrada dir referent, en tot cas. Igual que nosaltres volem ser referents pels gossos, els gossos també agafen referents canins, i, de fet, utilitzem nosaltres moltes vegades gossos molt bons per resoldre problemes de conducta d'altres gossos. Això que agafin com a referent.
Sí, estic recordant ara que, no sé quan ni com, però vaig veure un documental de ciutat latinoamericana, no recordo quina, que precisament els gossos estan sempre al carrer i es reunien. És més, alguns que agafaven el metro, es traslladaven, o sigui, que havia com unes reunions canines. Sí.
De Rússia, no?
I allà es veia perfectament com aquests líders, doncs, sabien organitzar molt bé el grup d'aquells animals que anaven sueltos. I em va cridar l'atenció. Una mica per això us feia la pregunta.
Sí, vale. És així. Com que creiem que les paraules a vegades s'han utilitzat tan malament que intentem canviar-les, perquè a vegades importa, perquè la paraula líder no la diem mai, i implica, amb la mentalitat que s'ha tingut durant molts anys, sotmetre per força. Ens agrada dir referents, més aviat.
Jo, bueno...
Això. No, sí, tu ho dius molt correctament, però...
Per mi, precisament líder, si algú se li té que aplicar, jo crec que és els animals amb el seu estat natural.
Exacte, i que saben desenvolupar-se, sense resoldre...
Una altra pregunta, i ja no us faig cap més, perquè el Manel i la Arantxa, si volen, continuar. Què és el que més avorreix, pot avorrir, amb un gos? Quina... Estàs sentat, estàs esperant... Què és? Expliqueu una miqueta, perquè els gossos s'avorreixen també.
Sí, normalment s'avorren de nosotros.
D'esperar-nos, no?
No, más bien...
Bueno, si tiene una paciencia de esa.
Más bien que le estamos muy encima. O sea, sí. Tú vas al parque y las cosas más habituales que ves es... que el perro lo van llamando 40 veces. Mm. Porque tengo miedo, que se ha alejado, nada, se ha alejado 20 metros de mí y ya lo va llamando. Y cuando viene, ay, muy bien, no le tienen que decir nada interesante. Entonces, eso es lo que yo creo que le aburre más, que le cansa, porque es como, tengo al lado un compañero muy, muy pesado, ¿no? Entonces, lo de llamarlo muchísimo, de estarle siempre encima, eso de tomar decisiones siempre por ellos, siempre tomamos cualquier tipo de decisión, está claro, ¿no? Vivimos en un contexto, vivimos en una ciudad, y en este caso lo que hacemos es, a esta hora comes, a esta hora duermes, decidimos la hora que tienen que hacer sus necesidades, ¿no? Hay que hacerlo a esa hora, a esta y a esta. Y entonces el hecho de decidir todo va bien, porque es lo que hay, ¿eh? Cada uno tiene su trabajo y sus horarios, pero luego no le damos la otra parte de la medalla, ¿no? No le damos un poco de libertad o que mínimamente piensen que pueden tomar algún tipo de decisión en un momento.
De confianza,
sí.
Confianza, ¿no? El hecho que el perro se va un poquito y me espero. Y ¿por qué? Porque más llamamos al perro y más el perro nos ve como aburridos. Es decir, no voy a venir, porque lo que me tienes que decir es aburrido aún, porque a lo mejor me atas y nos vamos a casa. Entonces, le falta un poco esto, ¿no? El ser más, yo creo, con nuestros perros, más compañeros.
¿Qué aconsejáis contra esto? A ver, ¿qué se puede hacer?
Entrar a... Hi ha gossos que...
Per a les persones que ens escoltin,
sí.
No? Perquè...
Coses tan senzilles com que potser el gos prengui la decisió de quan va lligat amb la corretja per on vol anar a passeig. Si tenim mitja hora de passeig, pues vale, bé, guia'm tu per on vulguis. I si tenim mitja hora, pues fem un quart d'hora fins on arribem i un quart d'hora cap a casa. Ja tenim la mitja horeta. Per exemple, el gos vulguis que no, aquí ja està sentint que pren alguna decisió. És el que deia la Marta. Si ens fiquem en la vida d'un gos, és que, joder, si ens diguessin a nosaltres a quina hora dormim, a quina hora mengem, a quina hora hem de fer caca, a quina hora hem de fer pis, és una passada, no? Llavors, almenys durant certs moments que prengui les seves decisions. Després, una altra cosa bàsica que moltes vegades un gos no pot desenvolupar és el tema de l'olfacte. Una necessitat bàsica d'un gos és utilitzar moltíssim l'olfacte. Fer petits jocs d'olfacte és ideal, relaxa moltíssim els gossos. No jugar tant a perseguir pilotes i més treball de cap, és a dir, d'olfacte, més treball cognitiu.
Ells llegeixen el diari, nosaltres sempre ho diem. Mm. Que ens, sí, sí. A més, ens agrada molt dir-ho, no? Igual que nosaltres ens informem per les notícies, això, ells, al moment que surten, bueno, i a casa també, però estan llegint tot el que passa, no? Amb el seu olfacte.
I, de hecho, pues, es justamente esto lo que falta, ¿no? Porque siempre vuelvo con los ejemplos de la calle, lo que vemos, ¿no? Aparte, varias personas que tú puedes ver que lo están haciendo bien y están dando un buen paseo con el perro, que para el perro es placentero hacer este paseo, mucha gente no deja olisquear nada al perro, porque tengo miedo, porque me hace asco lo que estás olisqueando. Y ahí entramos ya en las necesidades básicas, ¿no? Que lee el periódico, ¿qué está pasando? Y si no se entera...
Marta, por favor. ¿Los perros reconocen el idioma? O sea, ¿saben si les hablas en italiano o en catalán?
No, afortunadamente.
A ver, déjame terminar. O a lo mejor reconocen el tono de la forma en que te expresas.
Seguramente el tono lo...
Pero yo creo que sí, que saben idiomas.
Idiomas saben porque los perros aprenden por asociación. Es decir, si yo cuando hacemos una serie de cosas se lo digo en italiano, le digo, en lugar de decirle vamos al carrer, le digo andiamo a passeggiare... Y mucho siempre, metódicamente...
Mucho más bonito.
¿Sí? Lo decimos. Y cada día le digo lo mismo, el perro aprende,
siempre,
¿no?
Y el tono, sí.
Pero verdaderamente le podría decir cualquier palabra, ¿no? Para decir vamos al carré, le podría decir verde. Cojo la correa y ya asocia que esto quiere decir vamos al carré, por
ahora
ejemplo.
Si le enseñas la correa ya no tienes que hablar.
Exactamente. Claro. Exactamente.
Eso es importante. Los gossos aprenden molt més per gestos que paraules.
Sí.
La gent, està molt empenyada en parlar el gos. És que ells aprenen per gestos, saben perfectament el que farem al llarg del dia.
Per ells és la seva companyia, és el seu
tot. Adivinant el pensament, eh?
Sí, també, també.
Sí, aquí s'ha de mirar la part del gos. És molt important, però hem de mirar per la banda del gos també, que aquesta companyia tan bona que fan a certes persones, aquestes persones sàpiguen donar també de deixar ser gos al gos.
Que sigui recíproc.
Ens diuen sempre. Que prou, però sí. Abans que se'n vagin, que donguin els seus noms.
El seu contacte,
noms,
sí.
Contactes.
Per si hi ha algú que ens està escoltant, us vol trucar?
Sí, perfecte. Doncs nosaltres tenim un centre caní aquí a Barcelona que es diu Ludocan i fem cursos de tot tipus, grupals. També fem cursos de treball d'olfacte, això que diuen que és molt important. I, a part, també visites a domicili per resoldre problemes de comportament. Ens podeu trobar, si mireu la web, està tot el contacte, www.ludocan.com o a la pàgina de Ludocan del Facebook, també ho pengem tot.
I a més el Carles Gomà ens està donant consells a la galeria d'experts de, i esperem que continuarà.
Sí, tant que sí que continuarem. Gràcies.
Doncs Carles i Marta, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Pot una dieta vegetariana ben portada substituir la carn i el peix en l'aportació de proteïnes i els factors adients per tenir una vida sana? O dient la pregunta a l'inrevés, és necessari suprimir o disminuir el consum de carn i peix per estar sa?
Sempre expliquem que poden haver-hi moltes raons per deixar de menjar animals, però en direm quatre. En primer lloc, per salut. Avui en dia, els aliments i els animals que es crien en granges intensives són injectats amb hormones i amb antibiòtics per tal que creixin ràpid i saludables, però això ens afecta la nostra salut. En segon lloc, pel medi ambient, perquè hi ha conseqüències mediambientals fruit de la producció d'aliments a l'altra punta del món i el seu transport durant milers de quilòmetres. Fins i tot es deforesta en zones tropicals per tal de poder plantar gra per alimentar els nostres animals. En tercer lloc, per justícia social, perquè com és possible que en països que passen gana avui en dia se segueixi exportant aliments per les nostres granges. I en quart lloc, pels drets dels animals. Avui en dia les granges, avui sempre, però les granges avui en dia són absolutament centres de tortura i de concentració d'aquests animals que només serveixen per satisfer la fam voraç d'Occident. Pensem que una dieta sana, equilibrada, rica en cereals, en llegums, en fruits secs, en algues, pot ser molt més nutritiva, excepte en situacions de que persones que tinguin problemes de salut o situacions especials en les quals cal consultar un nutricionista. Hi ha molts canvis possibles que es poden fer a partir de la nostra alimentació i tots i totes tenim un paper a jugar.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb el compositor empordanès Joaquim Serra i la seva obra Impressions camperoles. Quina data d'estrena no està gens clara, doncs no em quadren les xifres. Estava íntimament lligat amb la música de cobla i era un erudit amb aquest aspecte. Compositor de nombrosíssimes sardanes i altres obres, va treballar com a assessor musical a Ràdio Associació. Els que tingueu anys recordareu que estava a la Rambla baixant a l'esquerra prop del CEPU. I a Cobla Barcelona, col·laborant activament amb esbars. Escoltem-lo ara amb altres moviments. Festa i la Vall dels Ecos. Ho interpreta l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, baix la direcció del Salvador Brotons. A la propera, com sempre, si Déu vol.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu... La noció de bé comú incorpora també les generacions futures. Les crisis econòmiques internacionals han mostrat amb cruesa els efectes danyosos que comporta el desconeixement d'un destí comú, del qual no poden ser exclosos els que venen darrere nostra. Ja no pot parlar-se de desenvolupament sostenible sense una solidaritat intergeneracional. Quan pensem en la situació en què es deixa el planeta a les generacions futures, entrem en una altra lògica, la del do gratuït que rebem i comuniquem. Si la Terra ens és donada, ja no podem pensar solament des d'un criteri utilitarista d'eficiència i productivitat per al benefici individual. No estem parlant d'una actitud opcional, sinó d'una qüestió bàsica de justícia, ja que la Terra que rebem pertany també als que vindran. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que els esquirols, a més de la seva habilitat acrobàtica per saltar de branca en arbre i d'arbre en arbre, són bons nedadors i fan servir la seva cua com a timó dins l'aigua i de paracaigudes quan aterren des dels arbres? A més de l'equilibri en els seus desplaçaments, la cua també la fan servir com instrument de comunicació per produir sorolls estridents davant dels perills i per donar les corresponents senyals d'alarma. Els espavilats esquirols són molt previsors, treballadors i sempre, sempre recullen aliment i el guarden. Recolecten fruits i llavors que amaguen enterrant-los al terra i com a rebost més proper en els caus dels arbres. Donat que sovint obliden la quantitat d'amagatalls on es deixen les seves reserves de llavors, aquestes acaben germinant i transformant-se en arbustos i arbres. Per aquest motiu, es diu d'ells que són uns magnífics jardiners i regeneradors de boscos. Als esquirols també els agrada habilitar i disposar de més d'una llar per viure, criar i protegir-se del fred i la calor segons el clima i les temporades. La d'estiu és lleugera i la d'hivern molt més resguardada i amb un sostre cobert de branquetes entreteixides, ben entapissades amb molsa, per aconseguir un cau a prova de fred i molt impermeable. Fins i tot poden arribar a disposar de fins a 5 o 6 cases. Aquests actius treballadors, alegres, altruistes i previsors, en temps passats van ser víctimes de la cacera i potser per aquest fet encara actualment es mostren esquerps i desconfiats davant la presència humana. Esperem ben aviat tornin a confiar en nosaltres i podem gaudir de la seva presència i el seu atensament cap a nosaltres.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb el Sabies què finalitzem programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la Veu dels Animals i de la Natura, la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel.